Doncs moment de passar novament revista el rebost a la nevera i saber què comprem, què mengem, perquè som una mica el que mengem, i aquí li hem de preguntar si no és a la Sara Justícia. Molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Sara, avui el tema que portes m'interessa molt, això d'errors en l'alimentació, perquè hi ha molt fals mite, no? No
sí.
sé si perquè te'l diuen, perquè llegeixes en una revista, perquè també s'ha parlat molt, com que tothom vol estar estupendo, sempre rep consells d'un i de l'altre
sí.
I acabem fent barbaritats, no?
Però sí, i fixa-t'hi, sempre la mateixa història pot tenir diferents, depèn de qui te l'expliqui, té diferents finals. Hi ha uns que diuen molt bé la llet, hi ha altres que diuen que no gens,
sí.
hi ha altres que la millor és la dieta vegetariana, d'altres que diuen que s'ha de menjar de... Bueno, això,
aliam,
t'he posat uns exemples força contundents, no? No sé, més estava així per casa, doncs no es poden barrejar proteïnes amb hidrats de carboni, per exemple.
Aquesta és molt típica.
Aquesta, sí, doncs aquesta no té cap base. Aquesta no té cap explicació. Jo penso que en el seu moment es van fer unes dietes i es van fer famoses perquè molta gent les practicava i semblava que donaven resultat. Cada persona és un món, cada persona funciona de diferent manera amb diferents dietes. El tema era que no podies barrejar la proteïna amb hidrats de carboni. Això implicava, per exemple, que una pasta te l'havies de menjar o amb verduretes o res.
És a dir, que allò típic, la salsa bolognesa, em sembla que és que porta una mica de
claro,
carn...
Claro, exactament, això no podies prendre.
Clar.
Si t'aprenies un tros de carn, un bistec i de més, doncs no te'l podies prendre ni amb arròs, ni amb patates... Val? No podies fer aquestes barreges que són les més habituals moltes vegades.
Uh-huh.
Llavors, o podies prendre o una cosa o l'altra. És veritat que si tu un plat, quan estàs acostumat a fer a menjar doncs, el tros de carn amb unes patates o amb una mongetella verda i patata, doncs, si volies fer aquesta dieta ja sabies que la patata no. Però si vas a mirar, és la base de qualsevol dieta.
Sí.
Disminuir una miqueta més els hidrats de carboni. La base de qualsevol dieta, bueno, en funció d'edats, i això ho hem comentat alguna vegada, d'edats, d'estat de salut i activitat, per exemple. Però, bueno, com que a partir de certa edat ja no cremem tant, doncs no necessitem tants hidrats de carboni. Llavors, si en mengem en excés, aquests se'ns aniran acumulant i es traduiran en pes, en greixos,
uh-huh.
i augmentarem de pes, lògicament. Llavors, bueno, doncs estava molt bé. De fet, també és molt més sa menjar un tros de carn amb alguna cosa de verdura, però que científicament no tenia cap mena de relació de dir, pues si ho barreges això amb això, engreixa més. De fet, no sé com explicar-t'ho, o sigui, els aliments no perquè estiguin barrejats han de tenir més quantitat de calories. Si pensem, si intentem buscar-hi la lògica, diem, bueno, i què fa? Que el fet de que estigui això barrejat amb això... se m'augmentin les calories. Sí que va funcionar molt bé, doncs perquè era una manera molt fàcil, entre cometes, de menjar, perquè no havies d'estar patint, que si avui toca això, que si... Era molt, molt, molt més agradable, potser, a l'hora de fer la dieta, però per això dic que cadascú s'ha d'habituar a la dieta que li és més còmoda.
Mm-hmm. I, per exemple, mira, és que m'han vingut dos alhora. Un és aquestes, tu mateixa ho apuntaves, aquestes dietes tan baixes en hidrats de carboni, algunes que es basen només en la proteïna. Fa,
uh-huh.
fa uns anys hi va haver una de
sí.
molt famosa,
sí.
que deien que al final podia provocar cetosi. I després, allò típic que abans de per sopar no pots menjar hidrats de carboni, o sigui, segons què, millor no menjar-ho abans d'anar a dormir.
Mira, els hidrats de carboni abans d'anar a dormir, els hidrats de carboni jo penso, sempre aviam, amb la meva experiència i amb la... i amb els meus coneixements, l'hidrat de carboni és per cremar-lo.
Uh-huh.
Però, clar, això no treu que tu mengis una verdura. La verdura ja té hidrat de carboni. Hem de veure aviam quin tipus d'hidrats de carboni mengem. Una amanida té hidrats de carboni. De fet, és el que té.
Uh-huh.
Aigua, fibra, sí, però bueno, això no comptabilitza hidrats de carboni. Pocs, però en té. Llavors, no passa res per menjar-ne'n, però si mengem alguns hidrats de carboni més contundents... Pues això ens costarà molt més de digerir. Què ens passarà? Que a l'hora d'anar a dormir, com que no els cremem, els tindrem emmagatzemats.
Uh-huh.
I això és el que es traduirà en pes. La proteïna la podem fer servir, però el greix i l'hidrat de carboni hem de vigilar perquè si no el fem servir sí que el, bueno, doncs llavors podríem tenir problemes de sobrepès.
És a dir, que és un tema més de sopar lleuger, no? Diguem-ne.
Sí, sí,
sí, no? Allò com, de... sí.
Com sempre s'ha dit, esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un mendigo.
Sí, això és el que van dir, sopar lleuger.
És això, és això, sí.
Però no és perquè ens hagi de fer mal, sinó perquè ens anem a dormir i se'ns queda allà.
Sí, sí, és
veritat. Se'ns queda pendent.
Claro, sí, sí, clar, el cos, com que no el fa servir, doncs si no el fa servir el guarda. Aquí s'aprofita tot. Però llavors, clar, com el guarda? El guarda de manera que no ens interessa. Però es nota molt. Amb els sopars que són molt contundents fan pujar ràpidament la bàscula.
Sí. Llavors et veus obligat a anar a fer un passeig, diguem-ne.
Bueno, doncs anem a tirar la bessura i anem a fer la volta a dos o tres carrers.
Oh, perdó, jo conec una persona que va adoptar un gos per aprimar-se, perquè així el treia a passejar.
I segur que li va funcionar.
Sí, li ha anat molt bé. Claro. És íntim del gos ara.
Sí, 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 però és que qualsevol, a part de la manera que tinguem de menjar i de més, tot el que puguem afegir d'extra, d'anar gastant, pues millor, fantàstic.
Perfecte, més mites, més errors.
L'altre que m'has comentat...
L'altre era una dieta que es va fer molt famosa de fa un temps, que era sobretot proteïna.
Hiperproteica, sí. Mira, sempre passa igual, amb tots els extrems hem de vigilar, ni per massa ni per massa poc. Hiperproteica és realment una miqueta una aberració, funcionen molt bé. Aviam, ja t'ho tinc a dir que les dietes on es predomina la proteïna funcionen molt bé perquè la proteïna ens treu molt bé la gana. Ens estimula una miqueta el ronyó per ajudar-nos a eliminar, també pot funcionar a nivell de les tiroides i ens conserva, ens manté molt amb molta energia. Les dietes que es feien abans, fa molts anys enrere, que era un plat enorme de verdura i una cuixeta de pollastre, clar, això ja ha passat una miqueta a la història, perquè aquí menjaves molta verdura, que tot és aigua, i amb el trosset de pollastre doncs és que no acabaves de fer coixí. Llavors, també és veritat que de mica en mica hem començat a tenir una miqueta de fòbia segons a quins menjars, i entre ells és la proteïna. Tothom diu, no, jo de carn poqueta, jo de peix poc. Hi ha molts tipus de proteïna. Tenim els ous, tenim els làctics, iogurts, formatges. I una miqueta sí que es pot tot plegat barrejar. Llavors, aquestes perquè van tenir... Al principi funcionaven bé, però clar, de cop i volta van començar a haver-hi molts de problemes. Sempre passa el mateix amb alimentació i sempre ho dic. És una miqueta com d'experiments. Surt un producte nou, surt un edulcorant nou, surt una dieta nova, que per lo que sigui aconsegueixen que la practiqui molta gent i tothom en parla d'allò, fantàstic, però amb el temps és quan veus si allò funciona o no, o ha estat fent més mal que bé. Hi ha molts de problemes ara arrel d'aquest tipus d'aquesta dieta hiperproteica. Hi ha molts problemes d'incontinència urinària, sobretot amb dones joves, i tot el que comporta el tema de proteïna, sobrecarrega els ronyons, per exemple. La veritat és que és delicat. No, a mi em fa cosa quan veig aquestes dietes que tothom les treu d'aquesta manera... I, bueno, potser amb un o dos, o bueno, amb uns quants els hi pot anar bé, però realment poden fer molt de mal si no estan ben fetes.
Sé que tens apuntades moltes coses. Si et sembla, podem dedicar un altre programa a això, o fins i tot dos,
eh? Sí, això dona per tant...
Però abans n'has citat una que penso que és molt important. Has dit que si la llet sí, la llet no. Perquè abans deies, hi ha com una mena de croada contra les proteïnes, una d'elles la llet, no?
Sí, mira, és que aquí també hi ha aquesta dona per moltíssim, moltíssim. Jo fins i tot havia pensat dedicar tot un programa a parlar només de la llet. Perquè la llet té adeptes i té detractors. És una miqueta en funció de lo que a cada persona li funciona. A vegades la prens la llet i sí que te senta malament. Bueno, pues jo sempre dic, ja en parlarem més sí. profundament, però per què ens traiem la llet? Per convicció, perquè no volem proteïnes d'origen animal, per exemple. No, pues, tot és molt loable, no hi ha cap problema. A mi em sap greu quan una persona de cop i volta diu, vaig a provar a treure-me la llet perquè em trobaré més bé o esperant alguna cosa, no sé, milagrosa potser. Potser sí que es treuen la llet i es troben més bé. I ha sigut de treure-se la llet? O és que hi ha algun problema digestiu que fa que el greix o algun tipus de sucre te senti malament?
Clar.
Val?
Que potser així llavors val la pena anar al metge
jo penso
explorar-ho.
Que sí. Sí, amb aquestes intoleràncies, quan la gent diu és que jo és que ho sento moltíssim, sóc intolerant a la lactosa, i es queden tan panxos. I no, o sigui, són intolerants perquè potser abans en prenien, ara ja no en prenen perquè s'ho han tret ells voluntàriament, bueno, i es troben bé, però realment era per la llet? O és que hi havia altres problemes afegits? Aquesta persona que es treu la lactosa, per exemple, deixa de prendre no sé, gelats, làctics, un altre tipus de làctics, o una beixamel, per exemple.
Mm-hmm.
Perquè, clar, moltes vegades quan faig aquesta reflexió, llavors se me queden així i diuen, bueno, no, la beixamel me la menjo amb llet normal. Doncs pensem que només un petit glob d'una llet normal, si realment tenim intolerància, ens sentarà fatal. Però si no li senta malament, potser el problema no venia de la llet. Cometem errors a l'hora de ser nosaltres els que decidim si continuem o no, per exemple.
Doncs ho deixem aquí, dedicarem un programa a la llet i
perfecte.
Un altre dia fem més errors a l'alimentació.
Perfecte.
Perquè jo mateixa se m'estaven acudint moltíssims.
Moltíssimes
perfecte, gràcies,
sí,
Sara.
Genial.
Fins aviat. Adéu.
Adéu.